A Ràdio Valira comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia d'avui divendres i tinc la sort de poder tenir tertúlia mixta, que no és sovint, però quan es pot fer sempre és agradable. Judit Pallarès, benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Un plaer tenir-te aquí. Un també habitual de les tertúlies, senyor Cuca, Josep Maria Cucalón, benvingut.
Hola, bon dia i gràcies per haver-me convidat.
Bueno, a més, avui, fent la conya abans d'entrar, t'has aconseguit refredar gràcies a un company, sí. I quan veus el temps que fa, dius, és que per fer les coses al revés,
per
no?
Per portar la contrària, com sempre.
Com sempre. Bé, bueno, contrària, no sé si n'ha portat molta, però sí que ha fet, rejar bastanta tinta sobre aquesta decepció d'aquests mundials d'esquí que n'hem tingut, i va passant els dies i ara, una miqueta, no donant culpes, però és cert que no ha pogut ser, i ho varen dir el senyor cap de govern, però tampoc hi ha potser interessos, que no interessa que Andorra sigui sede del mundial, per dir-ho així.
Bueno, no sé jo si és que no interessa, és que hi ha algú que té més interès en ser ells. Vull dir,
exacte.
Vull dir, de vegades no és que algú tingui especial mania o alguna cosa, al contrari, normalment som que anem força gràcia, no? Quan fem les coses, mira, són Andorra, són petits, són valents amb això, jo crec que la candidatura era molt bona també, però és veritat que, clar, tens al costat uns gegants, no?, que lluiten per poder tenir aquestes competicions, que evidentment és complex, no? I suposo que requereix, de vegades quan saps qui també es presenta, veus la dificultat també d'arribar al final, no? Saps? Per qui tens al costat, no? I ja saps si uns són més potents o menys. En aquest cas, doncs és veritat que hi havia candidatures molt, molt fortes també, no?
I sobretot que després, diguem, de les dues proves que es varen fer aquí amb una molt bona acollida, molt bona acceptació i tal, tenim el Carmelo ja molt dolç a dintre la boca, no? Per dir-ho
així. Sí, sí.
Bueno, aviam.
Amb les ganes de voler més, però mira, mala sort, no, aquest cop no ha sigut, no?
Bueno, per la propera, com deia la senyora ministra, la senyora Bonell, aviam si...
Bueno, s'haurà de recuperar primer la federació, suposo, no? Tenir ganes de poder fer una nova aposta, però jo crec que no hem de desistir. Al final, si no vas, segur que no ho tindràs. Per tant, si és el que es vol i estem preparats per fer-ho, jo crec que val la pena continuar anant.
Sí, perquè a nivell de la federació, el que dius tu, Git, com si hagués un desgast, no? Diguem, insistir, bueno, voler... Es pot entendre, no? Però bueno,
ara està aquesta decepció i són dues vegades i es treballa molt i és un esforç molt gran per nosaltres, molt més que segurament per uns d'aquests tan grans que contínuament, no, estan en aquest cercle. Nosaltres ens representa molta feina i ho entenc, ho entenc que hi hagi aquest desgast, és normal.
Tu, que t'agrada l'esport, Cuca?
Sí, seré clar, llamar-lo. I explicaré per què llamar-lo. Guanya la candidatura a Noruega, són més grans que nosaltres, bastant, però la gent a dormir, no en hotel, sinó en rulots i aquestes coses. Però no és per això que dic que llamar-lo, eh? Per primera vegada s'elegeixen 2 anys consecutius a la mateixa sessió. S'elegeix Noruega pel 2029, s'elegeix Valdergan a Itàlia pel 2031. I després, fora ja de la sessió, se'n fa una altra continuació d'elecció de president de la Federació Internacional. I perd el president que ens havia proposat a nosaltres. Tot és un conjunt de casualitats. Jo, que soc mal pensat, dic, hi ha marro. Quin marro, no ho sé, si de fer cafè o un altre. Però a mi això que es faci, s'elegeix 29, s'elegeix 31, que mai s'havia fet. S'havia fet a l'estiu, però a l'hivern no, mai. I després fotem a fora el president perquè no ens torni, perquè era el nostre avalador, el president, precisament. Bueno, som un país petit, tenim poques llicències, poca influència internacional, som el que som, i No desistirem, seguirem lluitant i a la pròxima. Però molt, molt em sembla que serà un altre tipus de marro, però seguirà venint marro. Em sembla, Potser, ojalà m'equivoco.
Bueno, el que dius és que, cert que no les tinc totes al cap, però em venen històries de la Federació de Futbol, amb equips soborns anteriors i per Qatar, Comitè Olímpic també n'hi ha hagut, Unió Ciclisme Internacional també hi ha hagut històries, o sigui, esperem i desitgem que en el món de l'esquí no, però dona a entendre que la cosa s'escampa amb major o menor importància en moltes federacions.
Ho subscric.
Bueno. Doncs és trist, perquè dius que l'esport, diguem, entre cometes, hi hagi un rerefons polític o econòmic, dius, desvirtua molt aquests valors esportius.
Molt, i a més el que jo trobo molt trist de tot això és que té una repercussió en els propis esportistes, que al final són els que estan allà, no? Són els que baixaran, els que van a jugar, els que surten, i els que estan entrenant hores, i els que dediquen part de la seva vida a fer això, i després estan venuts, doncs, a una sèrie d'estaments, no? I d'institucions que, bueno, doncs, que tenen els seus acords amb patrocinadors, sponsors, qui fa no sé què, i aleshores comences ja a entrar en un tema de gestió en un altre nivell que veritablement, clar, evidentment és necessària una estructura, perquè no es podrien organitzar jocs, no es podrien organitzar moltes coses sense una estructura. El que passa és que de vegades sembla que aquesta estructura, doncs, no reflecteix, doncs, aquests valors que intentem, no? que creiem tots que l'esport com el que és, doncs té, que a més, doncs, bueno, jo penso que, per exemple, invertir més en l'esport base i amb el jovent i que tots tinguin la capacitat de fer un esport i de dedicar-se i d'apostar per això farà que a llarg plaç, no? té un afegit en valor, perquè aquests joves, doncs, estan més ocupats en fer això i no fan altres coses, i això de vegades, no? Quan te trobes altre retorn a nivell social, jo crec que és molt interessant. Vull dir, s'ha de fer una lectura positiva, i jo crec que l'esport és un ajuda moltíssim, no? Moltes coses, sobretot amb aquesta etapa més jove, però clar, els que decideixen dedicar-s'hi i donar-ho tot i lluitar per unes beques i lluitar per no sé què, resulta que al final, doncs, es queden fora amb algunes competicions per causa, no, d'algunes d'aquests aspectes.
Bueno. Jo no vull fer victimisme, però hi ha una part fosca que ens té el dit posat així. No solament amb l'esquí, Bàsquet, amb futbol, amb molts altres esports. Juguem a una lliga estrangera, en alguns casos, i som a l'equip estranger i ens ho fan sentir.
Bueno, això molt rugby,
ens ho fan sentir. I com això, més coses. Vol dir, a veure, és veritat que som un microestat, i per tant, ni que anéssim tot el país amb llicència, seríem 80.000. Al cantó de qualsevol país gran seríem res i res. Per tant, som això, ho hem d'acceptar, però la petjada dels grans es fa sentir i molt. I tot això va en línia directa al que tu has posat. La base doncs, se'n sent directament, perquè clar, tu m'ho crio un xaval, lluita que anirem, que tal, que farem campionats, que anirem campionats del món, que els farem aquí, que li dones un al·licient. Aquests crios ho tenen difícil, perquè bueno, saben que faci el que faci, sempre anirem a jugar fora de casa.
D'aquest al·licient, una cosa que tenim l'any que ve, el 2025. 2025 tenim una agenda amb unes quantes coses, però, per exemple, el 2025, quedant-nos en el món de l'esport, Jocs dels Petits Estats, els van tenir el 2005, 20 anys després, per temes de Covid i tal, tornen. També és un al·licient per tot aquest jovent de totes aquestes federacions, doncs, a poder fer una marca, ser seleccionat per la seva federació i, a més, doncs, representar el teu país, quan a més es fa el teu país. O sigui, és doble satisfacció. O sigui, és un primer graó, potser, per aquestos?
Bueno, jo he viscut els petits estats del 91 i del 2005. No és uns Jocs Olímpics, ni tant se val uns Jocs del Mediterrà. És un joc, com diu el seu nom, de petits estats, de petites llicències, i lluitem amb països, contra països, que són com nosaltres. no és el mateix. Estem parlant de jugar a l'èlit o jugar a categories inferiors. Que val més els jocs dels petits estats que res, i estic d'acord. Però no vulguem comparar, no pensem, no tenim un mundial d'esquí, però tenim els jocs dels petits estats. No, són dues coses diferents. És igual com ara l'Andorra de futbol, doncs no és el mateix jugar a primera federació que jugar com estava a segona divisió, que estava el futbol professional. No és el mateix. Són coses diferents i ho hem de saber valorar. També hem de saber qui som i on estem. Això també està clar que... Però, bueno, a mi em sembla que hi ha a vegades coses que et fan, si més no, mala olor.
Bueno, però, el que dèieu vosaltres, aquest esport base també ens ha permet, doncs, a part dels jocs dels petits estats com primer graó, també doncs, tenir per aquest esport base un Joan Verdú, una Mònica Dòria, una Vicky Jiménez, un Irene Esteve i altres doncs, que han potser començat amb categories inferiors i amb rufes i altre esport i a poc a poc doncs, han pogut arribar fins a una èlite mundial, per dir-ho així.
Així és.
Però que... penso que jo sóc bastant naïf, amb el tema, però m'hi he posat perquè m'hi vaig posar amb el volei perquè el meu fill petit juga a volei i l'apassiona i l'encanta i ahir estic enterant-me d'algunes coses, no? Però no conec massa, però el que passa és que sí que tinc la sensació que tot el que siguin esports més individualistes, o sigui, més individuals, no d'equip, no? Com que tenim alguna altra possibilitat, perquè al final te surt, no? un Nahuel, no? que està arribant ja tocant, bueno, tocava quasi, no? la línia per poder accedir per mèrits propis amb això, doncs al final tens una marca, tens un estàndard i allà entres, perquè està marcat així, i aleshores tu pots donar-li tot el suport per qui vagi. Quan estàs parlant d'esports d'equip, bueno, doncs tenim el bàsquet, però és veritat que els esports d'equip, quan tens que anar allà a competir amb d'altres lligues que són fora, amb altres espais que no són al teu, perquè tu no tens prous equips com per tenir una lliga pròpia, no? A part del futbol que fa la seva, bueno, doncs és diferent, no? Jo penso que, com diu el Cuca, en realitat també hem de ser conscients de qui som i on estem i a on podem apostar i a on hem de fer un esforç. Jo crec que l'esquí, evidentment, era una de les bones apostes per fer i evidentment els jocs dels petits estats jo crec que generen molta il·lusió i ara mateix ja la genera, però jo veig el volei, no? Si poder començar a parlar d'això i dir, ostres, pues, va, ves i juga i competeix i a veure si pots estar-hi dins de l'equip que després estigui una selecció que jugui o, doncs bueno, pues, això sempre genera il·lusió, estarem ocupats molt temps, no? Preparant els nostres xavals i les nostres noies i jo crec que això està molt bé. El que passa és que després ja aquesta part pues que no deixa de ser frustrant, no? Jo recordo haver estat, perquè quan vaig estar al Consell General, formava part del Consell d'Europa de la Comissió d'Esports i allà ens va sortir tot lo del el tema de Dakar, també Suïssa, la presidència, la FIFA i tot això i va haver-hi molt tema a la Comissió d'Esports en relació amb això, però és que al final vam convocar associacions d'esportistes independents i el que dèiem sabia molt greu, o sigui, hi ha una quantitat de gambling espectacular, Malta, no? El joc, tot el que les aposta, tota aquesta història que hi ha després, que mou tantíssims diners i d'aquests diners, lo poc que els arriba als atletes o als jugadors bases i professionals de vegades, perquè amb excepció del tema del futbol o d'altres molt punters, però el que són els que estan corrent el ciclisme mateix, no és un esport per l'esforç que requereix, no? Això ho sabràs tu millor que jo, que és com la compensació econòmica sigui valable de vegades a el que podria ser, i en canvi mou una quantitat de vegades de diners a l'esport que no es veu reflectit en el que s'hauria de reflectir, que és amb els que de debò estan jugant, no?
És del que dius tu, i fent una parèntesi amb el ciclisme, perquè era la setmana de la bicicleta també, aquesta setmana, és cert que el Tour, per exemple, és el segon o el tercer esdeveniment més vist a la televisió. Però hi ha gent que no sap que hi ha gent ciclistes professionals que són una miqueta més que milouristes, també, o sigui que... però la proporció que dius tu, Judit, clar, entre un futbolista i un ciclista, la proporció és totalment, diguem, desproporcionada entre l'esforç, exigències i el resultat econòmic que tens en nòmina, per dir-ho així.
Clar. I si això ja per un tema de vale, doncs que la gent va més al futbol i agrada més, no? Vale, però si ja el jug, no, i poses altres coses a damunt, que ho compliquen més encara, doncs bueno, doncs els esports minoritaris són els que més pateixen, no? I sap greu perquè al final és una passió i la gent que s'hi dedica doncs hi posa moltes hores, com deia, i de vegades sacrifica a nivell de carrera professional també moltíssimes altres coses, no? Perquè deixes de fer una carrera, deixes de fer altres coses que les has de postergar per més endavant, no? I de vegades sense tenir ser un gran lustre, no? Al final el que aconsegueixes.
Parlant de professional, tu que has estat al Consell General i també com a ministre, Funció Pública volia refondre la llei per agilitzar el procés de selecció. A vegades és complicat processos de selecció, trobar la persona adequada per equips funcions en qualsevol departament, perquè per lo vist hi ha un fre entre el procés, la quantia econòmica entre lo públic i lo privat, que a vegades doncs, no és interessant. Tenim que equiparar-ho, és necessari i urgent potser en alguns departaments?
Bueno, amb alguns que facin l'estudi que vulguin, no estem per sota, perquè això ho vam mirar i estem per sota, i és veritat que no hi ha al·licients, hi ha en alguns llocs i sortien les coses especials, però sincerament, per exemple, els departaments de sistema d'informació del govern, pel fet de que no s'actualitza la graella amb el preu que hi ha a mercat, evidentment algú que té molt coneixement de del sistema públic, doncs molts han marxat, perquè és que la diferència del que els ofereixen en qualsevol lloc fora és tan gran que ja et compensa. Aleshores, clar, hi ha llocs estratègics i molt importants pels canvis que també tenim avui en dia, no? Intel·ligències artificials, temes d'anàlisi de dades, una persona que fa anàlisi de dades avui en dia, com a poc sou a Europa, està entre 6.000 i 7.000 euros al mes. És que això és el que guanya el cap de govern. I aleshores, clar, és un debat que no es vol tenir. I hem de ser conscients de que vivim en un món que ha canviat, que si l'administració no s'adapta als canvis i d'una manera àgil, al final tindrem una societat molt avançada en uns costats i d'altres molt endarrerits, perquè l'administració ha de poder donar resposta als ciutadans també amb aquells que estan molt avançats i l'administració no ho està i generes saturacions molt grans. Les conseqüències són importants de no posar-se al dia. Per tant, jo crec que val la pena fer i deixar clar a on tens que aquest esforç. Evidentment, l'administració pública dona alguna cosa que no et dona el privat, que és una sèrie de garanties i un lloc de feina al llarg del temps, que això, doncs al privat tens un risc, no?, i una mobilitat molt més alta. Bueno, el que passa és que si al final les úniques persones que es presenten a l'administració pública és per garantir-se per un concepte de seguretat pròpia, però no per un concepte d'eficiència o de servei públic, doncs tenim un problema, no?
Anem
si tu estàs, clar, o sigui, si tu estàs disposat a guanyar molt menys perquè al final ets l'únic que et presentes perquè el que vols és una feina segura per tota la vida, aquest concepte que a més està totalment desfasat perquè això passava doncs, als meus pares i als meus avis, però és que avui en dia això no és així enlloc i l'administració aquí també haurà de fer un esforç en aquest sentit, no? Però bueno, hi ha molt a dir. Jo crec que no, el tema no està únicament amb la llei. Jo m'hi vaig trobar amb la modificació de la llei i hi havia moltes reticències al Consell General de fer això, tot això molt més àgil. Però per què? Perquè quan tu gestiones el dia a dia com a ministre o com a secretari d'Estat i veus les dificultats que tens de que fa obres convocatòries, de que la gent no es presenta, de que no es compleixen els criteris, clar. Jo recordaré sempre, perdó, que un dels primers edictes que hi havia demanàvem a l'administració pública, quan vaig anar a Funció Pública, volíem contractar per una plaça que era temporal, per guies de cultura i d'estiu, salari mínim, demanàvem història, com a mínim, o història de l'art, o una carrera i quatre idiomes. Però tu l'estàs oferint el sou mínim i una feina de quatre mesos. A veure, en un país que tenim el turisme que tenim és que a l'hostaleria tens quatre idiomes i et paguen molt més del que la pròpia administració t'està demanant, saps? I vull dir que hi han coses que també pensem de que tenim de tot i que som, i no és cert. Jo, a més, surten nous llocs de treball, el manual dels llocs de treball, que els vam treballar moltíssim des de funció pública per tenir doncs, els criteris de cada lloc, per exemple, no es contemplava la meva pròpia carrera, jo soc politòloga i l'administració no contractava politòlegs, perquè sempre es tenia la visió de que un politòleg quan anava a exteriors era o contractar per al Ministeri d'Exteriors o tenia que anar a fer estudi i recerca. Home, perdona, algú amb una carrera de ciència política té una visió d'un funcionament d'una administració pública que et pot ser molt útil amb un màster de lo que sigui, de comunicació, de gestió pública, de direcció, de tal, com a complement en molts llocs dins de l'administració pública. Però com depèn de les direccions, ningú mai demanava un politòleg, no? I per tant, com no ho demanava ningú, ni tan sols existia. Clar, això són coses que se tenen que anar treballant, es van treballar molt. La llei, és veritat que en alguns aspectes no facilita perquè el Consell General hi va ser tal qual, no va voler, uns i d'altres, eh? O sigui, perquè sempre s'ha tingut aquesta por de ser molt restrictiu, perquè ningú tingui la capacitat de regalar un lloc i perquè sempre hi ha aquest mantra que tenim en aquest país de que tot és regalat i ningú no es guanya la plaça, no? Mira, aquell ja està ja enxufat, només ha presentat un edicte, té la carrera, té el no sé... I hi ha tots aquests mantres que cada vegada s'influencien molt amb aquest tipus de tenir un sistema legislatiu molt estricte i molt dur en molts aspectes. Jo ja fa molt temps que vaig aprendre que som un país que legislem contínuament amb por i regulem amb por i fem reglaments dient i si apareix no sé què, i si passa no sé què, i si, però t'ha passat alguna vegada? No. I si bueno, però no regulis per lo que no passa mai. O sigui, és que, clar, és com molt, molt complexa, però tenim un mal en aquest sentit molt, molt, molt difícil de solventar i és el fre que amb lleis com la de la funció pública, que sempre s'ha volgut ser molt restrictiu, doncs provoca aquestes conseqüències.
Jo, bueno, no vull dir res.
No vull dir res.
Sí, no, home, perquè, a veure, jo hi ha coses que veig que als anys 90 Andorra va fer un pas endavant a entrar a les Nacions Unides i a fer-se amb els drets i uts d'un estat, perquè abans érem estat, però érem...
Portats a la mà, per dir-ho així.
Sí, érem un domini. Jo recordo l'època que estava aquí d'emigrant i los valles de Andorra, no el Principado d'Andorra, això la Guàrdia Civil de baix. Això el que ho hagi viscut ho sap que era així. Llavors, quan va fer aquest pas endavant, els anys 90, i es va decidir a ser un estat amb tot el que comporta un estat, no es va pensar, vull pensar que no es va pensar, perquè s'ha fet molt amarrategui en, com havia dit la Judit, en contractar no els millors, sinó els que han buscat més seguretat i han sigut, bueno, han estat allà per entrar a la funció pública, s'han conformat amb sous de la meitat en avall, no tots, que n'hi ha que guanyen cèntims, però...
Bueno, els que porten molts, molts anys, els que porten una carrera dins d'administració molt llarga.
I sí. Però, bueno, s'ha fet sempre. I Andorra mai ha contemplat, em dóna a mi la sensació, de fitxar els millors que necessite per portar l'administració a dalt de tot. Abans li ha fet una pincellada a ella... Es deuen molts favors polítics i es troba molta gent que la millor per capacitat no és, però és de casa tal o de casa qual i aquell nen ha d'entrar. Això ha passat, passa i em dóna la sensació que seguirà passant. Dit això, jo lamentar que passin algunes vegades, no sempre, això, no sempre, però passi això, i esperar que en el futur doncs tot això ho anem modulant de forma de que puguin arribar els millors als càrrecs de responsabilitat de l'Estat i ja està.
Passa que tenim un altre mal, també, que sempre pensem que els de fora són millor que els de dins i resulta que tenim gent andorrana contractada fora fent coses extraordinàries,
sí.
Entens? Però nosaltres sembla que no.
Com bueno, però de tu que abans ho has tocat en... fàcil, és a dir... Jugat, li demanàvem 4 idiomes, li demanàvem que tingués no sé què, i sou mínim interprofessional i temps de duració del treball 4 mesos. Home, això és dir, no et vull agafar.
Bueno, no, és que no es cobria mai. És que jo me vaig assabentar... Dic, clar, és que no aconseguim cobrir aquestes places. Dic, bueno, però i què demanem? Clar, quan vaig veure, jo, clar, que no es cobrirem mai aquestes places amb aquestes exigències. Escolta,
això no és
hem de ser coherents. Si tu vols... Aleshores, la llei sí que regula certs aspectes en aquest sentit, de que dels períodes de prova són 6 mesos, després com tens opció de que tu tinguis un període i després quedar-te. O sigui, dona més perspectives, van millorar altres aspectes en relació a contractacions molt difícils, de vegades de substitucions, que la llei era molt rígida, i això m'ho vaig trobar com a ministra d'Afers Socials en llocs més sensibles, com podria ser la gavernera, quan tens menors, quan són feines que són de 24 hores, 365 dies, i que aleshores la gent ha de fer vacances, tens baixes laborals i les has de cobrir, i això hi havia molta dificultat. Crec que la idea de la bossa de treballadors també va ser una idea que va iniciar Educació, i vam veure que es podia utilitzar dins de l'administració en altres llocs, no? On gent que es volgués presentar. Jo crec que la llei vam aconseguir adaptar-la perquè tingués certes vies o vàlvules de poder tenir certa maniobra, però és veritat que si volem assolir, doncs, com deia, aspectes i entendre que necessitem digitalitzar tota l'administració, que hi ha un esforç enorme a fer, doncs necessites un equip i un departament que si no el pagues és que no el tindràs. I això passa per una revisió d'aquests llocs, segur. I la comparativa, evidentment que necessites una comparativa formal, el secretari i la ministra necessiten tenir un dossier ferm per prendre una decisió. Però jo crec que això no se l'escapa a ningú. I aleshores aquí també hi hem de creure, perquè també hi ha un problema, és que no hi creguem en l'administració pública. I l'administració pública, la gent s'oblida que si aquests llocs són moltes vegades per tota una vida laboral, és perquè han de poder sobrepassar-se les ingerències polítiques i han de poder funcionar un estat amb tot allò que té. O sigui, tu obres el govern i tràmits i et funciones igual, estiguis en període electoral, guanyi qui guanyi, triguis, com va passar, no sé si va ser a Bèlgica, 32 mesos sense un govern, no? Però amb moltes mancances, perquè hi ha un pressupost que han de provar que és polític, hi ha una sèrie de qüestions que evidentment estan... Però el país ha de funcionar, i això són les estructures que hem creat d'estats de dret en la qual les institucions funcionen. A mi me fa una por horrible quan sento Milés i altres parlant de en una que entrar per desmuntar les institucions. Jo crec que hi ha una... Jo entenc que hi hagi països on la corrupció és vergonyosa, on hi ha coses per transformar, però si la teva idea és no tenir institució, no tindràs país, i aleshores només et quedarà el poder polític i l'exèrcit.
Doncs atenció a la Meloni, al Trump, al Milei, a tots.
Atenció
a tots aquests.
Superatenció, perquè tots estan convençuts de que aquesta serà la solució.
A la Jean-Marie Le Pen.
Sí, a la Marina o a la Mario Marisal, sí. També.
Atenció a tots aquests, els de Vox a Espanya i molta part del PP, perquè el PP i Vox anaven junts i van sortir... per poder-la fer més grossa. Però dintre del factor que
molta
és el primer partit espanyol, hi ha molta extrema dreta.
I perquè la gent acaba votant amb allò, pues sí, és veritat, com és aquest noi, sí, que ha sortit, el de s'acabó la fiesta...
No t'ho sabria dir.
S'acabó la fiesta. Alves, ara no recordo, però que està vetat. Bueno, aquest noi, no, un youtuber, me presento a les europees i vaig per carregar-me no sé què. Vas a carregar-te que aniràs i no cobraràs, tindràs complicades de dedicació plena, estaràs a les comissions o estaràs fent un podcast darrere perquè no estaràs llegint-te absolutament res de com funciona la institució a la que aniràs, però te la vols carregar. Te la vols carregar, i els pressupostos on estaran, i les ajudes a les persones que ho necessiten on estaran? Ho decidiràs tu a dit, i això què vol dir? Que els teus amics sí i els altres no? On està l'estat dret? On estan les garanties? Els buits que generen, la conseqüència dels buits d'institució i de gestió que poden provocar aquestes maniobres absolutament populistes en aquest sentit, la conseqüència, perquè això, tu pots carregar una institució... En 2-3 anys tu pots carregar, però tornar-la a construir, té una dificultat enorme, perquè qui s'instal·la allà? Perquè algú ha de decidir qui s'instal·larà allà. Ah, no, els millors, he sentit algú dir, no, Miler, jo posaré els millors. Quins millors? Els que tu consideres que són millors. Els teus millors. Però les democràcies no és únicament que guanyin les majories. Les democràcies reals són les que respecten les minories. Sí. Les que treballen per tothom.
Sí,
les que estan... Clar, una democràcia no... Ah, és que ha guanyat. Home, és que Hitler va guanyar. És que a mi cada cop que me diuen això és que al·lucino bastant. Sí. Estic molt indignada.
I per majoria no absoluta, no. Per majoria, com se'n diu, de més del 66%. La majoria ja no en surt. Ja em vindrà...
Sí, qualificades.
Qualificada.
Sí. Una majoria reforçada.
El Hitler va guanyar, per majoria qualificada.
Però bueno, va fer la millor campanya electoral que s'havia fet mai. Va introduir el màrqueting. Aquest senyor va introduir moltes coses. El màrqueting a les campanyes, el no sé què... Bueno.
Doncs sí. Anem a publicitat i tornem a trobar la Judit Pallarès i el senyor Cuca amb nosaltres aquí a la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
A Carrefour Epicent allarguem la rematada fins a final d'existències.
Sí, sí, com ho escoltes. Allarguem la rematada perquè puguis aprofitar uns dies més els grans descomptes.
Fins al 60% de descompte directe.
Vine i aprofita la rematada de Carrefour Epicent. Afanya't, només fins a la fi d'existències.
T'esperem a Carrefour Epicent, a la primera planta del centre comercial Epicent.
Obert de 9 del matí a 9 del vespre.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb la Judit Pallarès i el senyor Jaume Cucalón. Cuca per als més habituals o pròxims.
I per la ràdio.
I per la ràdio. Bueno, la ràdio és amiga, per dir-ho així.
Per això.
Exacte. Bé, parlàvem d'institucions, poders polítics. Bé, una institució que... s'està decidint aquests dies, perquè ja ha començat el vot i ja finalitza aquest cap de setmana, a Europa, aquí a Andorra només hi ha hagut un 8,3% dels espanyols que podien votar. He fet el càlcul, unes 3.200 persones a 38.000. Per això dius, caram, dius, quina poca creència, fe, implicació, visió d'Europa, dius, per la poca, diguem, representació o afició o vot que s'ha fet.
És una contradicció molt gran aquesta de la participació, perquè en realitat la gent que està descontenta amb el sistema hauria de votar precisament per donar opció a una altra cosa, no? O com a mínim, fins i tot jo penso, bueno, com a mínim en blanc, que dius, no hi ha res que estigui fent, lo que, vull dir, que opcions... Però deixar d'anar, o sigui, no voler votar per una institució com és la Unió Europea, que a més els afecta cada cop més perquè... en el sentit de que és molt més la influència que exerceix de lo que segurament exercia fa 20 anys enrere. O sigui, arriba a tot arreu, no? I no sé, jo crec que hi ha molt desconeixement en relació al tema de lo que són les institucions europees. Hi ha també tot aquest mantra de que tot és burocràcia, dificultat, que també ho és, però, i que per tant no ho vols. Però bueno, tornem una mica al debat que estàvem tenint abans. Els buits, de vegades que es provoquen, els ocupa un altre. I per tant, el que tu no decideixes per tu, decidiran per tu. I com a mi no podràs ni dir per què han decidit. A mi és curiós perquè jo feia ahir una miqueta de recerca en relació amb això i la previsió de les dades de l'euro... no sé si és l'Eurostat el que fa els pools aquests de les enquestes, però deien que aquestes eleccions hi hauria una participació molt més alta, ¿vale?, a les europees. Però clar, el que acabem de veure aquest dijous aquí no és així. Crec que els que on ja han votat és Holanda ahir, no?
Sí, no recordo la països acabava.
Avui vota Irlanda.
Sí. No sé si Noruega o algun país també de...
Estònia el té obert perquè és vot electrònic. Estònia, com sabeu, fan tot així i els està obert des del dia 6 fins al diumenge.
És que Estònia és un exemple europeu de digitalització.
Absoluta.
De,
i amb unes
gestions.
Garanties extraordinàries, a més a més. I doncs, Estònia el té obert, sé que començaven els holandesos, crec que avui hi havia Irlanda, crec que Irlanda estava votant avui, però la gran majoria dels països europeus seran entre demà i diumenge.
Alemanya, França, Regne Unit, Espanya, Itàlia, tots aquests països, diumenge.
Però bueno, la primera dada que tenim a casa molt bona no és, no. De participació.
I una altra cosa inquietant, el que dius tu, és aquesta representació de l'extrema dreta que també en altres països d'Europa s'està doncs, representant creix. I està creixent.
Molt.
Hi ha una cosa per mi en aquestes eleccions que la ciutadania europea no s'identifica com a europeu. S'identifiquen com nacionals. Espanyols, espanyols, francesos, francesos. No hi ha un sentiment de pàtria, a veure si ho dic bé, pàtria.
Europea.
No, cada un aquí és del seu d'això. I després hi ha una altra cosa, que per mi també té molt a veure. El Parlament Europeu suggereix i dona recomanacions. No imposa, està mal dit. No decideix què és el que s'ha de fer. No és...
Un govern únic, vols dir?
Sí, no, és que ells diuen s'ha d'anar per aquest camí, però després són els països membres
bueno,
els que decideixen
és,
si hi van
clar,
o no.
És una estructura de govern tripartita, per dir-ho així, no? Entre els Consells de Ministres, la Comissió Europea i el propi Parlament. No? I aleshores sí que hi ha... han de complir amb aquesta estructura, no?, de traspàs de norma, però és veritat que, per exemple, la reglamentació no passa pel Parlament i és d'imposició directa, o sigui, és d'aplicació directa a molts aspectes, no? Però, bueno, la gent no... Curiosament ha sortit aquest partit, que ja porta l'anterior legislatura, que és paneuropeu, que defensa les llistes paneuropees, no? A mi aquest era un moviment que m'agradava molt, per cert, que es diuen BLOT, que a Holanda ha entrat, crec que l'ha entrat al final 1 o 2, però que es presenta, té candidatures a molts països europeus, on el que defensen és una candidatura global, no territorial. Però, i de gent molt jove, a més, que són, jo crec que són és aquesta generació que més s'ha beneficiat de ser europeu, no? De fer un era de ser francès i marxar a estudiar a Alemanya, i d'Alemanya he treballat a Itàlia, i d'Itàlia he marxat a Brussel·les, i de Brussel·les m'he anat. Aquests que han viscut i que realment han vist que ells eren europeus i que el seu territori, no, s'extenia per tot allò i han viscut d'aquesta manera, crec que han pogut generar aquest moviment. Però no és massa majoritaris, és la gent més jove, està el gran moviment verd, que jo crec que també creixerà bastant en alguns llocs, perquè també he llegit avui a França de que sembla que desapareixeran perquè tenen molt poca incidència, però en altres països han ressorgit amb molta força. A Holanda han pujat i crec que a Alemanya tornen a anar a pujar, no ho sé. Però vaja, que està interessant.
Ho mirem com a espectadors.
Però ja l'últim, són els partits populars.
Els nacionalistes, que deies tu, sí, són els que més pugen, sí.
Els partits populars, els populistes. I després, dintre del Parlament... és el sector liberal i el sector socialdemòcrata els que fan la gran majoria. I, per tant, el que es recomana des d'allí és el que acorden liberals i socialistes. Perquè l'altre sí que és interessant.
I PP.
Sí, sí, sí. Esperem, si el poso dintre dels liberals,
jo,
el PP.
Si el que voldria... Bueno, els liberals és Renew Europe i ALDE, sí. I aleshores tens el Partit Popular. Però ojalà aquestes tres forces que més centre tibin suficient també a l'hora de construir una Comissió Europea com perquè pugui tirar de la corda, no? Jo que diuen els anglesos, molt ben dit, de checks and balances, no? De tirar cordes i que uns es tiren d'un costat com perquè realment la política europea dels propers 5 anys no sigui absolutament un desastre, tot i que estarem també molt afectats per el que passi als Estats Units, que també seria un altre tema.
Però... També. Judit Pallarès, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Fins aviat.
I un bon cap de setmana també. Senyor Cuca, gràcies per venir.
Va, gràcies a tu per convidar-me i bon cap de setmana.
I bon cap de setmana a tots vosaltres. Ens tornem a trobar dimarts per La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.